Falten 5 minuts perquè siguin 3 quarts de 10 del matí. Moltes vegades, quan donem les grans xifres econòmiques, allò que en diem macroeconomia, tot sembla molt abstracte, però tots sabem per experiència que l'economia és una cosa enormement real. Només cal mirar el compte corrent per tocar immediatament de peus a terra, per exemple. No? L'altre dia hi havia una enquesta, crec que el periòdico, que preguntava a la gent si l'alçada dels tipus d'interès a les seves hipoteques els estava complicant arribar a final de mes, i el 82% deia que sí, que deia que sí. Avui, amb l'ajuda d'alguns oients, volem saber com va l'economia. Al pati de butaques de l'estudi número 1 de Catalunya Ràdio tenim algunes persones que ens van trucar la setmana passada, algunes de les persones que ens van trucar la setmana passada, per participar i explicar-nos la seva experiència. Potser no és un mètode molt científic, però també és economia real. També ens acompanya el nostre especialista, Josep Maria Ureta. Què tal, Josep Maria?
Bon dia.
Abans d'escoltar les persones que ens acompanyen aquest matí, l'economia va bé?
L'economia en general va bé. El tema és, quan entres en el particular, que l'economia va bé sempre que acceptem que els indicadors de que l'economia va bé són correctes. A Espanya i a tot el món, pràcticament, els indicadors bàsics són el creixement del seu producte interior brut, és a dir, que augmenti l'activitat respecte a un període determinat anterior. A Espanya i a Catalunya, en aquests moments, el creixement està per sobre del 3,5, 3,6, 3,7. Per tant, va bé. Però és que ja fa 13 anys que no para de créixer. Imagina't l'acumulat. I l'altra cosa que crec que és essencial per mesurar l'economia, si l'economia no és perquè hi hagi més gent que tingui feina i ben pagada, no serveix per res. Doncs bé, l'any 2006 vam batre el rècord a Espanya, i va haver-hi 20 milions de persones amb feina. Fa 10 anys maldaven per tenir 14 milions de llocs de treball. Passem dels 20. I després, clar, hi ha activitats que anant millor i activitats que anant pitjor. Això, jo em temo que avui tenim un mostrari dels que no estan molt, molt satisfets. Però jo diria que, en general, en les mesures generals, la macroeconomia que tu deies abans, el 2006, que són les últimes xifres que tenim, ha estat prou correcte.
Molt bé, doncs amb el concurs de la Sílvia Mateu aquí a l'estudi començarem a conèixer les persones que ens acompanyen aquest matí. Bon dia.
Hola, bon dia. Soc Joan Puig, soc agent comercial, treballo en tot l'àmbit de Catalunya, especialment a l'àrea metropolitana.
Sector?
Sector alimentació, concretament en el sector de confiteria. Uh-huh. En el ram d'alimentació, en el sector de confiteria. I soc nat a Arenys de Mar.
Alguna idea general?
Subscriure el que diu el Josep Maria Ureta.
En el sentit que?
Que hi ha les grans xifres que indiquen, ni més ni menys, que anem en una bona direcció, però a nivell particular, i segons quins sectors, és on realment hi ha, no problemes, sinó veritables problemes.
Gràcies, Joan.
Bon dia.
Bon dia.
Em dic Àlex Soler. Soc fabricant de gèneres de punt, pijames en concret,
uh-huh.
I bé, venc més o menys per tot Espanya i especialment el sector de cap a baix, diguéssim.
Uh-huh.
Al nord hi venem menys, però per tot Espanya.
I?
El tèxtil està fotut.
El tèxtil està fotut. Molt bé. Al seu costat.
Bon dia, soc Marc Navarro,
bon
vinc de Camprodon, tinc una empresa d'esports aventura, una casa de colònies, una cafeteria a l'estació d'Esquivaiter 2000... Poden dir que tot va molt bé, però nosaltres sabem amb un públic jove i familiar, que el familiar vol anar a tot arreu, el dilluns és molt maco arribar a Barcelona i dir que hem anat a esquiar, però de quina manera, costa molt arribar, tothom va amb el paper de plata, no sé, jo no ho veig tot tan clar.
Tothom va amb què, amb el paper de
plata? Amb el paper de plata.
Amb l'entrepà, vol dir?
Amb l'entrepà, sí,
amb l'entrepà.
Senyor.
Molt bé.
I tothom vol fer servir els lavabos, i jo quan vaig a la ciutat, els lavabos són tancats amb clau.
Al seu costat.
Hola, bon dia, jo sóc Cristina Vallverdú, tinc una empresa de subministres de material d'oficina. Nosaltres des de Terrassa servim a nivell nacional i toquem les dues facetes, des de l'empresarial, que és la que més treballem, a l'usuari final de carrer, no? I cert és que l'economia va bé i jo penso que es nota que l'economia va bé.
Sí?
Sí.
En què?
En què hi ha com un efecte riquesa. La gent té una sensació d'un efecte riquesa, no? I tot i que la gent s'endeuta molt, ara estem en un moment àlgid. Ara estem en un moment en què la gent creu que té cert patrimoni. O sigui, també hi ha molta gent que guanya més diners, no?
Uh-huh.
Però l'efecte riquesa ha degut a que els pisos, els que són propietaris, es valoritzen molt més i et crea una sensació de que hi ha bonança econòmica.
Interessant, interessant. Allà darrere, la segona fila del pati de butaques. Bon dia.
Hola, bon dia. Em dic Xavier Biosca. Soc tècnic comercial de la indústria metal·lúrgica semipesada, uh-huh. de Lleida.
Això vol dir que ven què? Disculpi.
No venem res que potser arribi al públic directament, sinó components per a altres indústries, per fabricació de maquinària, fabricació d'automòbils...
Uh-huh.
I el nostre àmbit d'actuació és, evidentment, la província de Lleida, part d'Aragó, la part més propera, i part de Barcelona i Tarragona.
Uh-huh.
I llavors, pues, he de dir que sí, que jo crec que l'economia va bé, però hi ha alguns índexs que, macroeconòmics que a mi personalment o a nosaltres personalment ens afecten i que no apareixen en aquests índexs.
Ah, per exemple?
Hi ha el que jo crec que és una reducció de beneficis de les empreses, almenys del nostre sector. No, no tant de facturació, sinó com de beneficis reals, perquè la matèria prima està augmentant molt, en alguns casos el 200%, i els preus a la venda s'han de mantenir, com a mínim. Llavors hi ha algú que ho està pagant, aquesta diferència de beneficis.
I aquest és vostè.
I aquests són tècnicament els treballadors.
Els treballadors?
Els treballadors.
Uh-huh. Al seu costat?
Sí, hola, bon dia. Bon dia. Soc en Josep Donjó. Jo sóc botiguer de barri. Tenim botigues de mobles, concretament tres.
On les tenen? On les tenen, les botigues?
Estan en tres llocs diferents de Barcelona, precisament per no fer-nos competència entre nosaltres mateixos.
Però la ciutat de Barcelona.
Barcelona capital. Nosaltres pues, no podem dir que l'economia va bé perquè el que és el petit comerç ho està passant bastant malament. I la manca de clients, concretament, és molt, molt, molt notòria. Vull dir, suposo que les grans macroempreses estan funcionant perfectament bé, però el que és el petit botiguer ho està passant malament.
Perfecte, ja al seu costat.
Sí, bon dia, jo em dic Jordi Noves,
em dedico
al món de la banca des de fa ja uns 19 anys. Bàsicament, ara des de fa els 2-3 últims anys estic centrat bàsicament en el món de les pimes, petita i mitjana empresa, i toco tot el sector del Pla de l'Estany, Girona i la zona d'Olot. No? Després, bueno, el meu pensament és que, com ha dit el senyor Oreta, doncs, home, l'economia va bé, tot i que hi ha petits casos doncs, que tenen tensions. El sector textil, per exemple, està tenint bastantes tensions. No? El que passa que jo crec que l'economia va bé, però el que s'ha de fer és estar preparat per fer un canvi. És a dir, el que ha anat bé fins ara, ara pot ser que d'aquí un mes, un any, no vagi bé, sinó que les empreses han de començar a preparar per fer evolucions, per estar canviant, no? Perquè el mercat, sobretot financer, és molt ràpid, canvia molt ràpidament, no? I això a vegades pot provocar, com he dit, tensions en alguna tipologia d'empresa que fa molt temps que està com molt arrelada i com molt fer sempre el que es feia perquè ho feien bé i perquè els anava bé, no?
Quan diu que es dedica al sector de la banca, és director d'una oficina o...?
Correcte. És una oficina només focalitzada en pimes, en petita i mitjana empresa.
Val.
No és una oficina estàndard, sinó que estem en un primer pis, fora de l'abast del públic, sinó que som nosaltres que anem a l'empresa a buscar el finançament o assessorar financerament a les empreses.
Val, per tant, deu saber perfectament quines necessitats tenen les petites i mitjanes empreses.
Sí.
Val, i de què es queixen? Comenci vostè, aviam.
Home, d'entrada, com sempre, es queixen de la banca, no? Això és un típic, és un tòpic, no? El que passa que jo no em puc queixar perquè a mi em paga.
Perquè vostès sí que estan guanyant diners, representen.
Sí,
la banca sí està guanyant diners.
Si directament com a empleat de banca, sí, perquè a mi em paguen cada mes, no? La banca sempre guanya diners, no? Això s'ha vist i, i aquests últims
sí, sí.
guanyen els diners.
És
el que passa que, si ens hi fixem amb el tipus de producte de banca, en els últims 5 anys han tret molta imaginació i han tret productes que són molt imaginatius per intentar anar traient diners dels diners que estan guanyant, no? Ves, el que em preguntaves, doncs, home, sí, hi ha necessitats de tothom. Hi ha moltes empreses que s'estan autofinançant, però en canvi n'hi ha que no, que estan tenint moltes tensions, no? I jo crec que, home, com deia
la Cristina,
home, hi ha una sensació de riquesa, no? Però moltes vegades aquesta sensació de riquesa que l'empresari ha rebut, doncs, en alguns casos no s'ha encarregat de preveure o de fer una reserva per temps pitjors, no?
Val.
Què passa? Que quan comencen a venir tensions, doncs després el primer que fa la banca moltes vegades és baixar la persiana.
Hi ha algú que hagi copsat també aquesta impressió de riquesa que deia la Cristina? O tot el contrari, sensació de pobresa o de que les coses no van bé? Aviam.
És la sensació i prou.
L'Àlex Soler, fabricant del ram tèxtil.
Sí. A veure, tu compres un pis fa 6 anys, per exemple, el compres per 10 milions... o 60.000 euros, i avui en val 240, a veure, en principi, sí, tu no has fet res perquè allò pugi de preu, i llavors, a veure, potser tu ara hauries, posem per cas, doncs 50.000 euros, però dius, demano una altra hipoteca, i llavors em dec ara 150.000. Abans vas comprar una cosa que et va costar 60.000 i ara en deu 150.000. Llavors és la sensació i prou.
Marc?
Jo tinc una sensació que em penso que volem fer masses coses, saps? Volem sortir el cap de setmana, volem tenir un pis, volem anar de vacances. Antigament les vacances eren un mes, ara fem Nadal, ara volem fer Setmana Santa i ara volem fer el cap de setmana de no sé què. Voleu dir que podem fer tantes coses? Voleu dir que hem d'arribar cada dilluns a la feina i dir és que jo he fet aquest, voler demostrar a l'altra gent, volem demostrar a l'altra gent que fem molt i realment, doncs, per, jo tinc una empresa d'esports aventura, doncs per fer una sortida amb quads, hasta la sortida amb quads et regategen, aquest quad val un diner, aquí hi ha un personal treballant, m'entens? Ara ho regategem tot, estàs a una estació d'esquí i fa mal temps, tu compres el forfè, però després, escolti, que fa mal temps, escolti, ja ho ha vist, no, vostè, que feia mal temps, perquè el comprava el forfè, ara no li podem tornar els diners. No ho sé, el quiero y no puedo.
Josep Maria.
Dos pistes sobre això de la sensació de riquesa. Senyor Noves, el de la banca del Pla de l'Estany, ha dit aquesta idea, diguem, de nous productes. N'hi ha un que és claríssim. Qualsevol caixa, qualsevol banc que t'ha donat una hipoteca no té cap ganes que li tornis. Et demana que en el moment que has començat a... Si t'ha deixat, diguem, de 60.000 euros, en el moment que li has tornat ja 10.000, 15.000, et diu, escolta, ja et pots tornar a endeutar per aquests 15.000 i ja m'ho aniràs tornant. Aquest és un cas claríssim de, diguem, de productes que han generat l'efecte de riquesa. I l'altre, que no és exactament el contrapès, i és que la taxa d'estalvi espanyola és la més baixa d'Europa. Ja puc fer una lectura optimista, diu, per què has d'estalviar? Perquè l'estalvi al final és res més que perquè quan vinguin vaques magres i dius, doncs creiem que no hi haurà mai de vaques magres i per tant no estalviem, anem gastant i bàsicament gastem el diner dels altres perquè tot ho fem a crèdit i no amb estalvi propi.
Molt bé, sobre el consum, tenen la impressió que tenim molta facilitat per posar-nos la mà a la butxaca i gastar? Aviam allà darrere en Xavier que diu que sí.
Jo crec que sí, que sobretot el que tenim són unes eines que fa 10 o 15 anys enrere no teníem, unes fabuloses targetes de crèdit que de les quals tothom pot disposar, tots són facilitats, i que tu vas a un gran centre comercial, potser també aquest és un dels altres problemes, vull dir, abans teníem una petita botiga, compràvem el que necessitàvem quan anàvem a comprar, avui anem a un gran centre comercial, vaig a buscar un paquet de piles i surto amb 300 euros de gasto. Llavors, és brutal, tinc una targeta de crèdit que m'ho permet, i que clar, fins a final de mes no me n'entero. Llavors, quan arriba a final de mes, ui, el que he fet. Però bueno, financiem això i seguim la roda i és el que tenim massa facilitat.
És a dir, això donaria una falsa sensació de que l'economia va bé. Perquè és cert que si es ven l'economia funciona, exactament. Però l'economia domèstica està bastant tocadeta o bastant justeta.
L'economia domèstica està molt tocada. Està molt tocada perquè realment jo penso de tot el que tinc aquí dins de casa, quan realment és meu i quan realment li dec al banc o a tal entitat financera o...
Aviam, Cristina.
Jo crec que el consum és com les empreses, no? Hi ha de tot. Ara mateix hi ha com dos sectors, també ben diferenciats, que independentment de la classe social, que abans potser no passava tant, hi ha gent que ve a la botiga i pregunta el preu d'un llapis, hi ha gent que ve a la botiga i no li importa el que val un joc d'escriptori de pell. Aleshores, s'han diferenciat molt, hi ha més gent que també té molts diners i... hi ha molta més facilitat també per demanar préstams i això influeix molt en la decisió de l'usuari, el fet de que puguem aplaçar-ho tot, no? Però tot i que certament l'efecte riquesa és psicològic, perquè realment tu, encara que el teu pis sàpigues que te'n donaran 40, si no te l'has de vendre ara, t'és igual el que te'n donguin, és un efecte psicològic, no? Però sí que això motiva molt a l'usuari, aquesta sensació, i realment hi ha moltíssima gent que té molts diners i no s'ho mira.
O sigui, això voldria dir que la societat està dualitzada, hi ha un sector de gent que continua consumint sense cap mena de problema, i els altres també, però endeutant-se.
El senyor que pregunta el preu d'un llapis segurament té més diners que el que no pregunta. Està clar, eh? Segurament. Però això és així, hi ha una dualitat, no? Però aquesta sensació de riquesa genera més
el que
venda.
Passa, el que passa que tots tiren, vull dir, un endeutant-se i l'altre no.
El problema serà d'aquí un temps quan es regulin tots els interessos pugin i quan el paro, pues, totes les economies pugen i baixen, com tot, no? Pues quan vinguin moments més difícils hi haurà molta gent que s'enganxarà als dits. Uh-huh. Però de moment vivim un moment relativament bo si saps treure-li profit.
Algun comentari sobre això? Estan d'acord? Aviam, en Joan Puig... Aviam, cap aquí... Vull dir que ens hem quedat desconnectats de micròfon, però ara mateix el sentirem. Joan.
Dir senzillament allò que tots coneixem, no? Que dissortadament pel bé del país i per bé del teixit comercial està desapareixent el que abans anomenàvem classe mitja, que és on estàvem tots. O ara estàs en un punt molt alt, amb gran poder adquisitiu, o te'n vas a l'altre extrem, que és una mica el que s'està parlant una mica aquí. Vull dir, hi ha gent que té una gran capacitat d'adquisició de béns i hi ha altra gent, només sortint al carrer, també en trobarem, que 2 euros és una quantitat important. Per una gent no ho serà tant, però per altres sí. I el que és el que dona vida al país, i això el professor Ureta, que és aquesta gran classe mitja que funciona, que vagi bé, no? Nosaltres tenim un petit esquema que el que ens interessa a nivell de comerç és que hi hagin 100 treballadors que tinguin un milió de pessetes parlant, no un director de banc, per exemple, que en tingui 100. És a dir, el que interessa és que l'economia funcioni. I el que es té de mirar que aquesta gran classe mitja, que crec que estem englobats tots, sigui cada vegada més gran, i que no els extrems siguin, per una banda, molt, molt grans i per una altra molt petits.
Vostè, Joan, ha fet una observació sociològica importantíssima, trobo, una certa desaparició de la classe mitjana.
Aquí és el que, a nivell de comerç, i tots els que estem aquí, aquest és el problema latent que tenim a nivell de teixit industrial, bueno, teixit comercial, que ho veus, o tens clients amb unes facturacions importantíssimes i tens clients que fins fa 4 o 5 anys eren clients importants, amb clients bastant minso, doncs ens anem a una bipolarització del tema. Llavors, tot aquest part mitjana, que és la que realment funciona, sí, que et deixa viure, que un dia pots anar aquí, un altre no, i vas, és el que dèiem, vull dir, o estàs a dalt amb un poder que no et ve d'aquí, que això no vol dir que després miris el preu d'un llàpid o el que val un quilo de caramelos, però amb un altre que li costa arribar, i això ho veus en mercats municipals, ho veus en grans àrees, ho veus en supermercats, i ho veus en general per allà on et mous.
És que això em sembla molt important. Estan d'acord amb això? Que existeix com una certa falsa classe mitjana, o gent que es pensa que ho és, però que potser exactament no ho és, tenint en compte els nivells d'endeutament al que pot arribar. Aviam,
jo,
en Jordi. Bueno,
suposo que quan deies lo del director del banc en 100 milions, no és el meu cas en aquest cas, me'n falten pocs, però ja arribaré. No? Però sí, no, però jo que sí que penso, més que desaparició de la classe mitjana, és un enriquiment d'aquesta classe mitjana, no? Vull dir, no és que desapareixi la classe mitjana, sinó que és un enriquiment, jo considero...
Bueno, uns desapareixen per dalt i els altres per baix, no?
Sí, s'estan separant les puntes, diguem, més o menys. Jo coincideixo amb ell del que deia de la classe mitjana, no? Jo, per exemple, en el tema comercial on jo prefereixo tenir 100 petites empreses que pas una de molt grossa, no? Perquè la dependència és brutal, no? Perquè a més a més te poden apretar molt, el que deia allò del llapis, no? Principalment l'empresa grossa, doncs, serà la que t'apretarà més en els preus, serà la que t'estarà escanyant més i la que tindràs més dependència, no? Doncs això sí que fa que, doncs, per exemple, en el cas on estic jo, ens dediquem a la petita i mitjana empresa en aquest sector, i sobretot si pot ser petita, millor.
En Josep, em sembla que no està d'acord.
Sí, jo li volia dir que la petita empresa
és un botiguer de mobles, eh?
La meva petita botiga de mobles o de sofàs, en aquest cas, ho està passant precisament molt malament degut a la competència que hi ha d'aquestes grans empreses de mobles. Vull dir, avui en dia qui compra mobles és la parella que es casa o la persona que ja fa molts anys que té un sofà o un d'això a casa i sol vol canviar. La parella que compra mobles, si són joves, evidentment es troba que el sol d'un té que anar per pagar la hipoteca del pis, que per cert, des que s'ha pujat, ara ho tenen realment
encara bastant pitjor. Difícil.
I l'altre sol de l'altra persona, si té la sort de treballar, doncs és per anar a comprar el dia a dia el menjar i els quatre mobles que posaran. Clar, què passa? Els quatre mobles que posaran on tots poden trobar bé de preu i que, bueno, que més o menys donin el pego i que, mira, ja està bé, doncs on tenen que anar, doncs, aquests mastodòntics que hi ha i que cada vegada s'han desembarcant més, perquè ara, doncs, d'aquí 4 dies torna a venir una nova empresa, també de mobles. Clar, jo parlo del meu sector, que és el que més conec, naturalment, però en la petita empresa ens està fotent.
Si em permeten, estem rebent correus electrònics, trucades, com per exemple amb en Josep de Planoles. Josep, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què ens volia dir, Josep?
Mira, jo estic retirat. Llavors, no em puc quejar en absolut perquè tinc una pensió molt bona, per això vaig estar pagant. I jo quan em vaig jubilar vaig fer una cosa amb les targes de crèdit. En vez de tenir una targeta de crèdit, vaig agafar una targeta de dèbit. Amb això vol dir que durant el mes vaig pagar amb la targeta, però sempre sé el que tinc disponible al banc. I no em passo. En canvi, si vas amb la targeta de crèdit, vas tirant de veta, com s'ha dit molt bé aquí en el programa, no? Per altra banda, en línies generals, estem d'acord que l'economia va bé, però per què va bé, en conseqüència de què va bé i fins quan anirà bé? Perquè s'està parlant molt de la construcció, però la construcció no és el totxo, és els lampistes, és els mobles, és les cuines, l'electrodomèstic...
Tot el món industrial que hi va associat.
Ah, exacte. El dia que s'acabi això ja veurem què passarà.
Gràcies, Josep.
Molt bé.
I bon dia.
Adéu, bon dia.
Són les 10, de seguida més opinions al voltant d'aquesta mirada que estem fent a peu de carrer del funcionament de l'economia. Ara venim.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Les 10 i 7 minuts continua el fòrum econòmic, no exactament mundial, més aviat domèstic, però em sembla que molt, molt ajustat a la realitat de com va l'economia. En Josep Maria Aureta volia recollir un parell d'idees.
Sí, d'altres coses. Una que m'ha interessat i un palmaré de tot. El que deia en Xavier Biosca sobre el tema de l'ús de les targetes de crèdit, que és un gran canvi de l'hàbit de consum, o el que deia també en Marc Navarro, de que la gent és cada cop més exigent en coses punyeteres. Et donaré un exemple. Acaba de canviar l'IPC, la composició de l'IPC. Per què? Perquè ha de reflectir els nous hàbits de consum. Algunes pistes. Senyor Dunjo, han eliminat el preu de les tapisseries. Per què? Perquè ja ningú retapissa un sofà. O se'l compra nou o té el vell tronat. Però retapissar s'ha acabat. Fora. Un altre. Qui ha portat a arreglar una torradora els últims mesos? Mai. Ningú. Es canvia de torradora. Hi ha una botiga encara al costat de la boqueria. Per cert, que reparen...
Sí, i un altre al carrer Rosselló tocant a Bailen.
Exacte. Sí. Aleshores, què és el que ha passat? Jo diria que el que hi ha és una nova classe mitja, perquè ha canviat les seves opcions. Alguns fins i tot els arriben a dir els pobres rics o els milauristes. No es compraran una casa, però van al cap de setmana a Londres. En lloc de tenir un cotxe a Penyanet, vull dir, fan tuning, és a dir, es munten la seva casa amb el seu sofà, la seva música, etc, i vull dir, redueixen el seu espai vital. Hi ha una pel·lícula, digues Luna, que ho reflecteix molt bé. Per tant, el que tenim és un canvi i una nova classe mitjana diferent de la que hi ha hagut fins ara.
Aviam, sobre això, si em permeten un moment, Xavier, en ruta, bon dia.
Hola, bon dia, Toni.
Què tal, Xavier, què es dedica?
Mira, soc agent comercial.
Val, i vostè què diu? Va bé l'economia?
Jo estic en un sector complicat, perquè donem serveis de temes de dret amb empreses sobre normatives, però no, ni m'afecta amunt ni avall. No,
val.
No sóc indicatiu. Jo l'únic que volia introduir, i sense ser gaire fili primat, el tema de l'IVA... el tema de l'euro. Jo recordo que fins fa no gaire tu anaves a un restaurant de classe mitjana, normal, de preu normalet, i amb els entrants et miraves si eren 890 o 1.100 o 715, no? Ara amb la conya aquesta, 6.10, 7.20, 8.15, ara no ens ho mirem. És el que deien, la sensació de... No sensació de riquesa, però que no ve d'aquí, no? Llavors... També les economies domèstiques, el tema de l'euro, li està pagant una bona queixalada. Volia deixar-ho aquí, punt.
No? Molt bé, gràcies, Xavier, i bon dia. Manel, en ruta, bon dia. Manel.
Vull també donar per la meva opinió.
Sí.
Jo soc agent comercial, soc enginyer tècnic agrícola.
Sí.
Estic amb el tema de la pagesia.
Sí.
I una mica donaria la... Tot i que som un sector que pràcticament des que es va entrar en la comunitat es viu en crisi, però sí. El fenomen de separació, que o hi ha gent que va molt bé o hi ha gent que va molt justa, també s'està donant en aquest sector. És a dir, a veure, una mica el que comentava, és a dir, la gent, per dir alguna cosa, amb la gent de les vaques, a vegades que s'abandona, que llavors resulta que se't compra un tractor nou, és a dir, una mica la societat de l'estalvi de fa 10 o 15 anys enrere, que no és pas tan lluny, jo penso que s'està perdent.
Val, per tant, estaríem perdent aquesta classe mitjana o seria d'una altra manera? S'hauria transformat? Fins i tot podríem dir que en alguns casos és una falsa classe mitjana.
Jo diria, mira, això m'ho va definir molt bé un client, un pagès,
sí.
Que està una mica amb el país d'Alícia, en el país de les meravilles. És a dir, que vivim sense tocar la realitat. Pensem que som potser classe mitja, realment no ho som. Estem pagant deutes per tot arreu.
Entesos. Gràcies, Manel, i bon dia. David Palamós, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'm, David.
Bé, jo comentava abans per telèfon que la bona marxa de l'economia encara l'estem midint pel PIB, el producte interior, el creixement del producte interior brut, no? Pel PIB tot és bo, tot suma. Un divorci és fantàstic perquè una de les dues parts de la parella s'haurà de muntar un pis nou, hi haurà unes minutes d'abogats, etcètera, no? Comprar tabac és fantàstic també pel PIB, factura, per tant no hi ha cap problema, no? En canvi, hi ha altres indicadors, com per exemple l'índex del ISU, que és Index of Sustainable Economic Welfare, és a dir, índex de benestar econòmic sostenible,
sí.
Que està demostrant que des de mitjans dels anys 70, és a dir, des que la senyora Thatcher va iniciar l'etapa neoliberal, doncs aquest índex de benestar econòmic sostenible està decaient constantment a totes les societats occidentals, no? I és un més dels fenòmens de la globalització que està creant això mateix que està dient quasi tothom que parla,
sí.
És una polarització entre uns pocs rics cada cop més rics i uns molt pobres cada cop més pobres. I això succeeix tant a nivell de països o d'estats com a nivell de persones dintre de cada estat, no?
Molt bé.
Vull dir que, en fi, això sense parlar de les conseqüències mediambientals de lo que en diem desenvolupament o creixement econòmic, que ja estem veient que són catastròfiques.
Ah. Molt bé, David, moltes gràcies per la seva aportació. Aviam, hi havia alguna mà aixecada aquí, en Joan.
Hola, tan sols fer un comentari al senyor Ureta, que està a punt d'entrar, si no ha entrat ja, com a nou valor per l'IPC, i és important també a nivell de consum i a nivell sociològic, és el cost de les operacions de cirurgia estètica.
Ja ha entrat, ja ha entrat.
Ja ha entrat,
ja ha entrat, sí,
doncs,
sí.
Aleshores,
home, si se'n fan 800 o 900 diàries a Espanya cada dia.
Doncs això també ens dona el tipus de societat que estem anant, no? Vull dir, amb els nous valors, per dir-ho
d'aquesta. I la fisioteràpia, els fisioterapeutes també, la homeopatia, bueno, doncs, clar, estem entrant ja en una economia cada cop de més de serveis, i si ens hi fixem bé, això no és salut, eh? Això és perquè un vol, la cirurgia estètica, menys la reparadora, és a dir, si alguna persona, una senyora que ha perdut un pit, un senyor que ha tingut un accident i que s'ha cremat, això és una cirurgia que entra dins la Seguretat Social. L'altra, jo, sincerament, em sembla un autèntic disbarat i forma part, diguem-ne, dels capricis, entre cometes, no pas de les necessitats.
Marc?
Em penso que veieu que tots anem a una i veiem que hi ha una crisi, però com que això de la cirurgia estètica es veu, doncs farem els possibles, doncs perquè una altra cosa que no es veu, per exemple, i parlant amb una noia, li vaig dir que té un restaurant a 7 cases i bueno, demà vaig aquí a la tele a parlar, diu, mira Marc, avui n'han vingut 15, una taula de 15 a dinar, i entre 15 han gastat 60 euros. Diu, per què? Diu, perquè cada dos nens menjaven un plat de macarrons, ni postres ni res, però això no es veu. El que deia el senyor Ureta abans, deia que el menú, la gent busca el menú de 5 o 6 euros, però com que no es veu, saps, l'estómac és igual, ja ho aguanta tot, saps? Estem, el que no es veu, senyors, ara el cotxe, a Camprodon, hi ha disputes, aviam qui té el millor cotxe. Aquestes coses sí que es veuen, però ho de dintre...
Val, per tant, estaríem arribant a una altra conclusió. Malament aquell que té una cosa, o que ven una cosa que no es veu. Per exemple, els sofàs, que dèiem fa un moment. És a dir, senyor Dunjó, sembla que...
Jo li asseguro que és el que li comentava abans al micròfon tancat, vull dir que a les cases realment és un món totalment a part. Vull dir, li feia el comentari de que es gastaran diners per fer la nena que vagi a Irlanda a fer un curs d'anglès, a més li dona molt de d'això, no, la nena està a Irlanda, n'ha estat a fer un curs d'anglès. O, per exemple, canviar el cotxe. Nosaltres ens hem trobat que els mobles teníem un enemic que era sempre el que ens barallaven sempre, o el cotxe o canviàvem els mobles, o canviàvem el cotxe, sempre normalment ha guanyat el cotxe, però és que ara hem afegit, pues, que si la nena va a anglès, que si anar esquiant, encara que el senyor de Camprodon no li vagin les coses com deia, però vull dir que s'han canviat tots els hàbits totalment de compra, i el moble desgraciadament ens ha quedat molt, molt a racó, i si no sempre hi ha aquestes, com he confonat abans, que es poden comprar mobles per 4 duros.
És a dir, que hi ha gent que deu seure sobre unes molles absolutament donades i gastades, sí. Però té davant una tele de plasma sensacional.
Això sí, no n'hi cap, dubte.
Però la tele de plasma no es veu, No es veu la tele de plasma.
Però es diu, Diu una plasma de 42 polzades, nen.
En canvi, tinc un sofà molt còmode, no ho diu la gent.
Diuen,
no ho diu tant, la gent. Val, d'acord. Aviam, aquí, la Cristina.
Jo penso que tot això és bo. Ha canviat la cistilla de la compra.
M'agrada molt tenir un optimista en un grup de pessimistes, Cristina? Ho està fent molt bé. Endavant, endavant, no es talli.
Doncs
no s'acomplexi.
Dos.
El de la banca. Home, que l'altre és el de la banca.
El de la banca i jo som amics. I el senyor Ureta.
Jo també.
És bo. És beneficiós, canvia la cistella de la compra, canvien els hàbits, la cirurgia estètica dona prestigi social, canviem els nostres hàbits, canviem la nostra manera de ser, però això ha passat sempre. És a dir, sempre hi ha hagut el senyor que vol tenir davant de casa seva, de la porta, un cotxe car. O sigui, mentre es mantinguin uns límits més o menys raonables i la gent no s'endeuti més del compte, sempre ha passat el mateix. Aleshores, jo ho veig al mercat molt optimista. Per què? Perquè si tu li saps treure profit, el mercat és teu.
Aviam, què diu el senyor de la banca?
No, ja, jo sóc optimista, igual que ella, vull dir que jo crec que tampoc... Clar,
si,
i ara
és que si vostè és pessimista, ja...
Sóc un treballador,
Ja ho sé, home, però està parlant en nom del sector, no, suposo?
Sí, no, el que passa que, clar, si aquesta tertúlia o aquesta col·loqui que estem tinguent aquí o aquest fòrum mundial l'estigués escoltant al meu avi, és que es posaria les mans al cap. És que estem parlant de coses que són totalment banals. El que passa que el que diu que sí, home, que clar, que tothom va esquiar, tothom... Però ara la gent s'ha acostumat molt bé i el problema és que poder li donar importància a altres coses que en el seu moment pues, no tenia, no? Poder, per la gent és més important, no dic que opini iguals que ells, però poder, hi ha gent que es pensa que és més important pues, poder sortir els diumenges a dinar fora i gastar-se 60 euros per cap en un restaurant d'una estrella que pues, anar a menjar al restaurant de menú que fan un menú sensacional per 15 euros, no? Bueno, si ells són feliços així, forma part de la seva felicitat. Que potser tindran problemes quan comencin a anar justos, però és que problemes quan hi ha injustices econòmiques, tothom té problemes.
Aviam, Xavier.
Jo només volia fer una petita apreciació, una reflexió. A veure, estem parlant de l'IPC, de tot això. Jo, com a industrial, us puc dir una cosa, per exemple. El preu de l'acer al carbó, o ferro, com el coneixem tots, fa un parell d'anys va pujar un 40% aproximadament. Aquests últims 12 mesos, l'acer inoxidable va pujar un 200%, el seu preu de compra al mercat, al brut, a l'engran. Jo faig una reflexió, vull dir, l'acer inoxidable, per exemple, no es pot semblar a la gent del carrer algo, però amb elements decoratius, la indústria agroalimentària i un munt d'hosteleria, tot això, serveis, fan anar un munt d'aquest material. Jo pregunto una cosa, ha pujat un 200%, l'índex de preu al consum no es diu no, és que el pa ha pujat un 3%. El senyor que es dedica que té una indústria panificadora necessita un munt de maquinària tota construïda amb acer inoxidable per llei, i evidentment si no es fica el dia, si no es renova, aquest senyor a la llarga, segons diu tots els indicadors, morirà. Per tant, ha tingut que comprar màquines que teòricament
costen molt més que l'increment que ell ha tingut del pa.
En canvi, a la nostra butxaca només ens està costant un 3% més aquell pa. Jo pregunto qui suporta o a on s'han anat a parar aquestes diferències.
Aviam, Josep Maria.
El tema de les matèries primeres és molt senzill. Bàsicament, el fenomen és Xina. O sigui, hi ha una demanda tremenda d'acer a la Xina que està fent pujar els preus perquè és una commodity, és a dir, és un producte de preu mundial. Hi ha part de la Xina també aquí, la pròpia construcció, i passa amb molts altres productes que ha passat amb el petroli. Està passant, per exemple, amb la soja, que fins ara era aliment pel bestiar, però ara cada cop se't desplaça més cap a la Xina també. O sigui, que hi ha tot un tema de matèries primeres que té raó el senyor Biosca, que pot distorsionar molt tot el tema dels...
Hem d'anar acabant parlant de la Xina. L'Àlex, que fabrica pijames, sí, que és una cosa que tampoc no es veu.
No.
Es veu poc. Sí. I què tal? Però la gent se'n continua comprant o no? O la gent dorm amb una samarreta d'aquelles que t'han regalat a no sé quina festa major?
La vendre costa relativament de vendre. El que costa més és cobrar.
Aquesta és una altra. Sí, aquesta és una altra, cobrar.
Perquè els cèntims no sé on deuen ser.
Vostè té, al banc. Vostè té competència xinesa, per exemple?
Sí.
I en el món del moble també hi ha entrat?
No hi ha massa morositat, sincerament.
No dic la competència xinesa.
Existeix també, i cada vegada també més. Vull dir, en aquests moments jo us puc assegurar que grans empreses italianes han anat a Xina a fer-se els seus mobles i tenen un petit problema, perquè hi ha hagut algun xino espavilat que ja està copiant exactament igual, crea la seva pròpia empresa, es desfà dels italians i està fent mobles del mateix estil i important-los.
Permeti'm un moment, Francesc Cambrils, bon dia. Hola, Francesc.
Bon dia.
Digui'm...
Mira, sóc pare de família numerosa i probablement sigui la tercera família que aquí a l'estat espanyol faci un concurs familiar. Te constato que l'economia va malament, i va molt malament, en funció de que les persones que estem en una situació de rotura total, i ja no en el món laboral, sinó en el món familiar, ens trobem que la mateixa administració fins i tot ens retalla l'ajut per poder defendre la nostra postura davant la societat. Constato que ja no és el nas que hi ha o el tema de l'habitatge, sinó que hi ha persones que, com nosaltres, i estem patint en família, tenim i la impossibilitat de posar un plat a taula, de tindre un habitatge propi, de plantejar-nos de qualsevol mena d'esbarjo, i que fins i tot, doncs, quan demanem una justícia gratuïta, el que amb un advocat normal costaria 30.000 euros, ens en donen 300 per tindre un advocat d'ofici.
Entesos, Francesc. Helena Lleida, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Digui'm,
una qüestió de la que, per la que heu parlat de puntetes, que són els impagats.
Ara estava sortint això.
Clar, jo tinc una petita empresa de distribució alimentària aquí a Lleida i a mi el que em fa trontollar a la meva empresa són els impagats. Clar, i és una qüestió en la que crec que l'Estat hi hauria de posar mà, perquè, clar, una persona deixa de pagar-te dos o tres factures i ningú li qüestiona res. Vull dir, ja has d'assumir tu tots els gastos que això suposa.
D'acord, gràcies, Lleida, bon dia. D'acord, suposo, amb aquesta senyora, no? Absolutament, allà, des de la... qui volia... No, la Cristina volia intervenir.
Oh, referent als impagats, penso que també ha canviat l'estructura de l'impagat. Aleshores, l'empresa s'ha d'assegurar aquest impagat i ja no val vendre sinton ni son o preguntant si més o menys l'empresa és solvent o no, sinó que avui en dia l'empresa ha de tenir un seguro per l'impagat. I això és així, i però s'ha d'assumir, és un cost que s'ha d'assumir, perquè avui en dia tu no pots, tu no et pots arriscar a no cobrar, no? I avui en dia pues, el funcionament és aquest, que tu tinguis una empresa que t'asseguri el cobro d'aquests clients. A més, influeix, perquè la gent quan sap que treballes amb una empresa que li ha assegurat el crèdit i que saben que si no paguen els influenciarà perquè els hi tancaran el crèdit amb altres proveïdors, doncs aquest és el mecanisme actualment. I és així, i és un cost que hem d'assumir, perquè tampoc és un cost tan elevat.
Mm-hmm. Què diuen aquí? No està d'acord, Àlex, amb això?
No, dic que, a veure, assegurar els morosos, no, té un cost que hi ha empreses que no podem assumir. Mm-hmm. Perquè, a veure, segons el que venguis, doncs no...
Et costarà més. Clar. Alguna altra opinió per anar tancant des de la banca?
Sí, des de la banca. Home, jo crec que aquí els tertulians podria haver faltat algú de... que estigués realment content, no gent de la construcció.
La Cristina està contenta.
Poder més, perquè sí. Som dos i el senyor Obrera
sí,
tres, no?
Sí.
Aquests els hi va tan bé que no tenen temps per...
Però possiblement aquests també, s'estan queixant. És a dir, jo crec que tothom, en el moment de... És a dir, aquí els catalans per norma ens queixem, no? I hem acostumat a queixar-nos i tothom es... No hi ha ningú que digui, no, és que a mi em van molt bé les coses, és que jo vaig de nassos, no? Tothom intenta queixar-se, però després es compren els cotxes, doncs, o van a veure saber on, gastant-se uns diners, i alguns van bé i alguns no van bé, no? Però els que van bé no ho diuen, eh?
Joan, alguna cosa més?
Sí, tan sols dic que vivim en un país que crec que vivim feliços, per una senzilla raó. Som el país d'Europa, per sobre d'Anglaterra, per sobre de França i per sobre d'Alemanya, en construcció d'habitatge. I segona, no pots ficar a la tele o no pots ficar a la ràdio que no t'anunciïn el que està passant a empreses que un mes trucant et donen 3.000 euros. Vull dir que ja tornem una altra vegada en aquestes dues velocitats, no?
És que aquesta és la idea que sembla desprendre's d'aquesta trobada d'avui. Ho dic també per alguns correus electrònics, com la Montserrat diu: soc mare de família i treballadora, 4 fills, entre 15 i 1 anys, tots a escola pública, tots a la sanitat pública, treballen marit i ella, guanyen en conjunt 3.000 euros mensuals, i què? Diu, només vivim. Paguem menjadors, guarderies, gasolina, el carro del súper, la roba, no ens podem ni plantejar on anem de vacances. La gent vivim, ens diu. I la Iolanda diu això, diu, crec que aquesta classe mitjana és una classe mitjana endeutada. Diu, una classe mitjana endeutada. L'economia, la societat, cada cop s'està polaritzant més, potser igual que Estats Units. I acaba dient sobre allò de les aparences, és a dir, que es ve molt allò que es veu, malament quan estem en una societat que viu del que diran. En fi, aquesta ha estat una primera aproximació. No sé, Josep Maria, si vols afegir alguna cosa més.
No, completament d'acord. El que passa és que la classe mitjana, per definició, està endeutada. La rica no s'endeuta i la pobra no pot. I que realment és la classe mitjana la que s'endeuta i la que tira endavant un país.
Doncs, si els sembla, això podem anar-ho fent amb vostès o amb altres oients que, seguint l'exemple dels que han vingut avui, que ens van trucant al seu dia, vulguin venir a l'estudi número 1 de Catalunya Ràdio, a explicar-nos realment com va l'economia. I podem posar el termòmetre allò de tant en tant per veure quin és el moviment de mercat. Alguna cosa molt important que s'hagin deixat per dir? No? Doncs moltes gràcies per venir. Fins a la pròxima. Bon dia. Les 10:25 ens espera el doctor Barraquer.